Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb la intenció de parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem amb els principals titulars a la Hockey Lliga en aquesta jornada. Victòria important i clar i contundent del Noia davant del Barcelona a Sant Sadurní i derrota del Calafell en el seu desplaçament a Reus amb un partit també força, força espectacular, amb dues parts diferenciades. A l'Hockey Plata, victòria del Patí Vilafranca en el seu desplaçament a Girona i derrota del Vendrell en el seu desplaçament a la pista de l'Espanyol. Repassarem la Lliga Iberdrola amb alguna que altra sorpresa i també la Nacional Catalana Masculina, on tant el Noia, que aconseguia victòria, i el Vendrell, que era derrotat. Categoria femenina en aquesta Nacional Catalana, el Patí Vilafranca empatava a la pista del Coel, Sant Jordi Desvalls, una ensapegada de l'equip vilafranquí. Repassarem també la Champions, que comença avui amb aquest partit, Igualada-Reus, i demà la resta de la jornada, i en categoria femení serà el cap de setmana. També repassarem primera i segona catalana. Saludem els nostres companys, Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
I al llarg del programa incorporarem a Jordi Grell, que en aquest moment doncs està seguint un acte de hockey. No n'hem parlat encara, però que doncs bé, que en aquest cas el dia 30 de maig al Vendrell hi haurà la celebració del torneig Joan Petit. Comencem pels principals titulars. Jaume, avui no portes bavero. Aquesta victòria del Noia del Barcelona, molt clara, contundent, i d'aquelles que fan afició hasta en un pavelló ple.
Ple, ple, molt, molt ple el pavelló, que feia molt de goig, veritablement totes les cadires plenes, tots els seients plens, i darrere la fila de dalt també la gent a peu dret doncs va poder seguir aquest partit, que jo em pensava que no hi hauria tant de ple, perquè a més el donaven per televisió, i però bé, el públic va respondre, el partit que s'ho valia, i el Noia, que va saber jugar les seves cartes perfectament, va saber, com diria jo, que el Barça no pogués fer el seu joc, va saber obrir la pista moltíssim i d'aquesta manera, fruit de l'encert que últimament està tenint el Noia, van anar caient els gols. Veritablement, una primera part per emmarcar l'equip de Carlos Cortijo, a la segona una mica el Barça retallava en algun moment, però res de res, el Noia de seguida tornava a posar-se. Obria la llauna Toni Salvador amb un xut creuat, que semblava que l'aturava Carles Grau, però finalment entrava. Després una bona jugada que acabava Esteller i arribava a la mitja part amb aquest 2-0. A la represa arribava el tercer gol, Germà amb Sergi Llorca, una lluita sense falta, que molta gent deia que si és falta d'un, que si és falta d'altre, per mi no és falta, i va haver un creuament de braços, i l'empenta de David Germà, que té moltes ganes, acabava fusellant a una mà el porter Carles Grau. El Barça, que reduïa diferències, però a Xavi Aragonès, amb aquest estat de gràcia que té, amb una jugada individual una altra vegada, posava el 4-1 i tancava Ferran Font amb el 4-2 de falta directa. Bones sensacions del Noia. No sé si valdrà per tindre una mica de mirall per la Copa del Rei que s'acosta, però bueno, tres puntets al sac, molt, molt ben jugats i molt ben guanyats.
Escoltem el que ens deia Carles Cortijo a l'acabar el partit amb el nostre company, en Jaume Boquera.
No sé si havies guanyat mai el Barça.
Bueno, alguna vegada.
Sí. A veure, quantes hores t'has passat plantejant aquest partit?
Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'afició. El pavelló ple és un orgull per nosaltres i a castellano. Días como hoy es al final lo que merece la pena, hacer los sacrificios y los esfuerzos que hacemos siendo un deporte poco profesional, pues días como los de hoy y como los que vivimos el año pasado en Champions hacen que digas, ostras, merece la pena. Entonces, muchas gracias porque al final la emoción que hemos vivido todos ha sido espectacular, ojalá podamos tener más noches como esta. Pues al Barça al final invierten muchas horas, pero contra el Barça más. ¿Por qué? Porque son tan buenos. Y son tan buenos que tienes que controlar tantas cosas y minimizar todas las cosas que hacen bien, que son muchas. Tienen un gran entrenador, es un gran club, tienen un gran entrenador, tienen jugadores excelentes. Y muchas horas, muchas horas. Si yo te contase, llegamos hasta a la enfermedad, llegamos.
No sé si somies els vespres, però havies somiat una segona volta com aquesta, de moment?
Bueno, al final es lo de siempre. Tenemos materia prima, hay buenos jugadores, son trabajadores, son humildes, son ambiciosos y es un equipo nuevo. Entonces es un proceso y bueno, nuestro objetivo y nuestro reto es mejorarlo de la primera vuelta. Al final la primera vuelta la acabamos en sexta posición, a ver si conseguimos más puntos y sobre todo las sensaciones son muy positivas. Y al final la energía positiva también se transmite y ahora está en un momento dulce. Tenemos jugadores que están en un momento dulce, en un momento muy importante, muy bueno, y ojalá lo podamos mantener hasta final de temporada. Hoy hemos jugado contra un equipazo, pero es que ahora nos viene el Calafell, que es otro equipazo. Entonces, a ver si somos capaces de mantener este nivel. Ojalá. La ilusión está, el trabajo, estamos en ello, seguimos en el proceso. Que sepáis que, nos caeremos y nos volveremos a levantar. Bueno, eso es, al final es el deporte.
Un Carles Cortijo content i que un Carles Cortijo que en aquests moments ens el col·loquen a mig Catalunya, eh? Jo ja no sé si on anirà, però ens el col·loquen a mig Catalunya. Jaume, tu no saps res, oi?
No, jo no sé res. Sé que amb el noi hi van 9 entrenadors diferents, ara Carles Cortijo igual té 9 equips diferents per poder anar, no ho veurem.
Sant Sadurní diuen ara, des que van dir que no continuava, que no perden.
Bueno, doncs endavant.
La pressió.
Tots són rumors, encara tots són rumors, a veure si a partir de la Copa es comença a desvetllar el futur de jugadors i entrenadors que canvien de...
Segur, segur. Escoltem el que ens deia l'Aleix Esteller, també, al finalitzar el partit.
Bé, en primer lloc, felicitats, Aleix. No sé, al principi el Carlos ens deia que estem en construcció. Estan construïts ara?
Sí, estem construïts, jo penso que sí. Sempre costa una miqueta quan fem equip nou i de més, però penso que arribem a aquest punt de la temporada molt preparats. Estem treballant molt bé de fa diverses setmanes i estem tenint la sort que els resultats estan sortint. I avui hem fet un gran partit i penso que som mereixedors de la victòria.
S'està fent un bloc, jo crec que un bloc prou interessant i que cal doncs, tindre fe en aquest bloc.
Sí, està clar. Tenim jugadors de tot. Som jugadors molt complementaris entre nosaltres i cadascú entès quin és el seu rol dins la pista i s'està notant.
Recordo al principi que no hi havia manera de posar la boleta dins. Ara podríem dir que quasi entra sola.
Sí, però ara ho estàvem parlant dins del vestidor i avui potser hem fet 4 gols, ens hem de treure mèrit i que hem fet 4 gols, però hem tingut moltes ocasions per fer-ne més avui. I potser penso que el resultat ha estat curt per el que hem fet avui.
On te podem arribar aquesta temporada?
Jo ho he dit abans a la tele i encara que sembli un tòpic, no ens podem ficar objectius a llarg plaç, hem d'anar partit a partit i al final setmana que ve tenim un os molt dur, que és Calavell, però si ens vol guanyar haurà de fer les coses molt ben fetes per guanyar-nos.
Les paraules de l'Aleix Esteller, el capità del Noia, d'aquest no en diem res més. Del partit derrota del Calafell en el seu desplaçament a Reus, amb un partit força interessant, Raimon, que el marcador, doncs, una primera part en la que l'equip reusenc va ser superior en marcador, en joc i amb un espectacle dels joves jugadors reusencs.
Doncs sí, el partit va començar molt igualat. En el minut ja 6 de partit, el Reus Deportiu ja tenia un penalti que Joan Salvat no va transformar. Però després, a continuació, el mateix Joan agafa el rebot i va marcar l'1-0 pel Reus Deportiu. Reus s'avançava i al cap d'un minut l'alegria li va durar poc amb els del Baix Camp, en el qual el Calafell empatava mitjançant a l'Eix Marimon. Un partit que començava atrevat, però el Reus no volia deixar perdre aquest factor pista i van passant els minuts i a manca de 10 minuts va fer 2 gols quasi seguits. Primer gol de Carles Casas, el 2-1, i al cap de 30 segons a Diego Rojas feia el 3-1, amb la qual cosa el Reus ja posava els punts sobre les is en aquest partit. Quedaven 4 minuts per arribar al descans i el Reus ja li feia el 4-1, amb la qual cosa anava a obra de Martí Casas, a la qual cosa ja anava amb aquest avantatge de 3 gols en el descans. A la segona part, el Reus també va voler sortir a per totes i en 5 minuts ja Oruste feia el 5-1, la qual cosa ja deixava bastant tocat el Calafell, amb la qual cosa el dominador del partit va ser el Reus, però el Calafell, com que tenim gats vells a Calafell entre Gep i Selva, Cabestany, tot això, feia el 5-2 a manca de 10 minuts al Calafell, però poc li va servir i només va poder fer a través de Quim Gavarró, a manca d'un minut, el 5-3, amb la qual cosa el Reus es va endur els 3 punts d'aquest derbi tarragoní.
Molt bé, i anem directament ja a l'Hockey Plata. Victòria del Vilafranca a Girona, amb un partit interessant, amb un partit en la que hi havia el record de la primera volta en la que el Girona havia... El Vilafranca havia jugat molt malament, el Girona li va sortir tot, però en aquesta ocasió un Vilafranca que, de la mà d'un Lucas Ordóñez, que va estar molt encertat de cara a porteria, va aconseguir 3 gols, un Vilafranca que va dominar el partit i, per tant, doncs, va portar els 3 punts cap a Vilafranca. Escoltem el que deia Cito Expósito a l'acabar el partit.
Sí, la veritat és que el Girona, no sé, troba la manera de fer-nos mal, la realitat és aquesta, i sobretot a la segona part hi ha hagut gairebé 10 minuts que jo crec que ha sigut superior a nosaltres, però bé, el Vilafranca ha sabut patir, ha sabut gestionar el marcador, em penso que hem fet 5 o 6 postes amb atac, llavors hem fet el parell que tocava fer per guanyar aquí, i no res, després del peron, que sempre és un dubte saber què ens trobarem, doncs aquesta victòria ens ajuda moltíssim, ens posiciona bé a la classificació perquè els altres resultats aquesta setmana també ens han acompanyat. No ens agrada mirar els altres equips, però estem obligats a fer-ho perquè no estem a dalt de tot, i la veritat és que esperem que vinguin més setmanes com aquesta.
I sobretot, Cito, perquè avui, aquesta setmana, aclaríem que a vegades a la federació no està tan clar que l'Igualada B, per exemple, si queda primer, es pot vendre la plaça. Clar, el tema dels filials, no? No sé a tu què et sembla això.
Em costa respondre, la veritat. És cert que l'Igualada pot fer el que vulgui amb la plaça, perquè no hi ha cap norma escrita a la federació que digui el contrari. A mi els filials em sembla bé. El que no em sembla bé és que estiguin jugant amb jugadors que són titulars a la Lliga Europea. Llavors, això no és un filial. Perd tota l'essència. L'Igualada ho pot fer i agafa el reglament i em sembla fantàstic i està fent una feina boníssima amb la base i això és indiscutible. Però a nivell de reglament, els filials són precisament per donar oportunitats o als nanos joves o als que no juguen en els seus equips d'hoquei lliga. Però jugadors que són titulars a la Lliga Europea no haurien d'estar competint a hoquei plata.
Doncs un Cito Expósito clar i contundent sobre aquest tema que ha sorgit ara a mitja temporada, ara quasi perquè no hi hagi follon o perquè no hi hagi lío, l'Igualada hauria d'anar perdent i anar marxant d'aquestes posicions capdavanteres i deixar la lluita o la classificació pels equips que estan a la part alta. Anem a la derrota del Vendrell a la pista de l'Espanyol. Incorporem ja a Jordi Graell. Bona nit.
Hola, bona nit.
Un Vendrell que no va poder guanyar la pista de l'Espanyol.
Doncs sí, una llàstima, perquè crec que va ser un partit doncs, força competit, on el Vendrell va tenir les seves opcions. Un partit que a la primera part doncs, semblava que acabaria amb empat a zero, perquè doncs els equips van sortir doncs, amb precaucions, tot i així el Vendrell que ja va tenir 2 pals en aquesta primera part per poder avançar-se en el marcador. L'Espanyol també li van anar un gol a Sergi Rojo per aixecar massa l'estic, però bé, doncs a 1 minut i 20 segons pel descans, Gerard Llobet amb llançament exterior feia l'1-0, només començar la segona part, Pol Macià amb una bola morta dins l'àrea feia el 2-0, amb aquells dos gols que sempre es diuen psicològics, no? Un al final de la primera part i l'altre principi de la segona, que semblava que doncs, podien deixar el Vendrell cau, però lluny d'això el Vendrell que no es va rendir, es va tornar a ficar dins del partit amb un gol de Joan Borrego, el primer de la temporada, que era l'únic jugador que faltava per marcar. Sí que és cert que potser hi va haver algun rebot cap al final, però bé, doncs al final va ser un llançament del John. Després, Yoso tornava a posar el 3-1 per l'Espanyol. El Vendrell, com dèiem, que no es rendia, perquè aquí doncs, ja a la segona part doncs, era més un intercanvi de cops, amb un Vendrell que va estirar línies veient-se per darrere del marcador. Palau, que doncs, feia el 3-2 de penal, amb un llançament de cullera, que sorprenia, perquè normalment estàvem acostumats a que ho fes de pala. Però bé, doncs, primer penal també que transforma el Vendrell aquesta temporada. Una blada a l'Exoses permetia al Vendrell doncs, aprofitar la superioritat numèrica i empatar el partit mitjançant Magí Prats. Va tenir ocasions al Vendrell per posar-se per davant. Al final va acabar fent fins a 5 pals. Però doncs, justament després d'un pal de Magí que hagués pogut ser el 3-4, es va passar al 4-3, obra de Pol Macià. Abans també Gerard Llobet doncs, havia vist com Marques li trobava un penal. I res, doncs, després, com dèiem, el Mandrico va seguir provant. L'Espanyol també hauria pogut sentenciar amb la desena falta de roig i negre, però Josef enviava el llançament al travesser. I a l'últim minut ja, doncs, Toni Porta, que se la jugava amb el 5-4, i aquí doncs, també el Vendrell va tenir ocasions. Va tenir un pal de Ferretti i també doncs, dues bones intervencions d'Aventura, el porter de l'Espanyol, que també va fer una als últims segons espectacular a Palau, però bé, doncs, al final doncs, derrota i el Vendrell que veu com els seus rivals directes es tornen a allunyar.
Doncs un Vendrell que el proper dissabte rebrà el Girona. I anem ràpidament amb el trofeu el jugador més regular, el trofeu de serveis mèdics Penedès, amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis mèdics Penedès.
Doncs comencem les puntuacions d'aquesta jornada a l'Hockey Lliga, jornada 19, Reus-Calafell.
Bé, també tenim Sant Just Calafell abans de la jornada anterior, que bé, doncs aprofito per repassar. A Sant Just vam tenir 4 punts per a Pujalte. Reus, sí, correcte. Vale, doncs Reus era 4 per Pujalte, 3 per Biel, 3 per Jepi, 1 per Domènec i 1 per Marimon.
I la classificació general?
Encapçalada per Martí Serra amb 66, Folguera amb 41, segon i tercer Marimon amb 37.
Anem pel partit Noia-Barcelona.
Sí, aquí sumava 5 punts Zapater, 3 Aleix Esteller, 2 Toni Salvador, 2 Xavi Aragonès. Això ens deixa una general amb Pablo Nájera, amb 51, empat a 41 entre Toni Salvador i Martí Zapater.
I anem a l'Hockey Plata, aquest Girona-Vilafranca.
Aquí sumava 6 punts Aleix Ordóñez, 4 Arnau Ribas, 1 el porter Du Jurado i un punt Roger Montserrat.
La classificació general?
L'encapçala el porter Du Jurado amb 58 punts, en segona posició Arnau Ribas amb 34 i en tercera posició Aleix Ordóñez amb 20.
I anem pel darrer partit de la jornada, l'Espanyol Vendrell.
Doncs aquí 5 punts per Joan Borrego, 3 per Palau, 2 per Aldo i un i un per Magí i Ferretti.
I la classificació general?
Encapçalada per Aldo amb 38, segon Arques amb 28 i tercer Magí amb 19.
Doncs fins aquí el que ens ha donat de sí les puntuacions del trofeu Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I comencem pel repàs de calendaris, la Lliga Iberdrola.
Doncs sí, la passada jornada van tenir el Cerdanyola 1, Manlleu 2, les Roces 4, Fraga 10, Sant Cugat 2, Benvibre 1, Palau 3, Vilassana 4, el Picat 1, Gijón 4, i Vigues i Riells 1, Voltregà 0. Ja s'ha avançat la jornada d'aquest cap de setmana i avui precisament aquest vespre, tenim 5 partits avançats en aquesta jornada. I els partits que s'avancen són el Fraga, Vigues i Riells, que en aquests moments està guanyant 2-0 al Fraga, el Mieres, Palau, en aquests moments 0-0, que aquests dos partits ja han començat, i a les 9 comença Gijón, Vilassana, Manlleu, el Picat i Voltregà, Cerdanyola. I pel cap de setmana ens quedarà el Benvibre, les Roces.
Un Voltregà que aquesta tarda feia oficial que cessava l'entrenador, Jordi. Alonso ha sigut cessat aquesta tarda i ho ha...
No, Dani Alonso ja fa dies que el van cessar.
Ah, doncs, així la notícia...
Sí, no, l'entrenador era el del Lloret, Xavi Cabanes, va marxar al Lloret i va anar cap aquí, però sí, ja fa...
Ho vam comunicar la setmana passada, però bé, m'he sorprès que el comunicat de Voltregà era avui. La classificació, destaquem alguna cosa, Raimon?
Destaquem els 4 primers, Vilassana amb 42 punts, el Fraga amb 40, Gijón amb 39 i Palau amb 30. Aquí tenim que Palau i Fraga tenen un partit menys, que veurem com acaba, però a la part alta de la classificació estan els favorits. I esmentar així ràpidament que aquest passat cap de setmana va haver-hi la Copa de la Princesa Femenina, en la qual hi havia participació catalana del Mataró, i va caure a les semifinals 1-2 amb l'Alcalà, i la final que va jugar el Marineda de Corunya. 3, Alcalà 2. Per tant, les coruñeses van guanyar la Copa de la Princesa femenina.
Disputada a Sant Vicenç del Raspeig. Anem a la Nacional Catalana masculina. El noi que guanyava, Jaume...
Sí, el noi que aconseguia una nova victòria ho feia a la pista del Caldes, 1-5, un Caldes que el teníem a la part alta i aquesta vegada doncs, els homes de Pau Romagosa van ser prou eficients per tornar-los aquest 1-5 en aquest partit. Un noi que veu que es col·loca segon a la taula classificatòria seguint aquest Mollerussa, mentre que el Vilanova perdia 4-6 amb el Castellà i el Vendrell perdia 5-6 amb el Belllloc.
Un Vilanova que a la banqueta hi havia en Lucas Sorio.
Sí, fa un tàndem amb un altre...
Amb Òscar Macià.
Doncs no sé si duraran gaire, perquè ni entrenador nou tampoc no van aconseguir la victòria. A la Nacional Catalana masculina, en aquest cas l'empat de l'equip vilafranquí en el seu desplaçament a Sant Jordi Desvalls, que és, jo considero, una mica ensapegada.
Doncs sí, ensapegada, perquè el Vilafranca, en principi, a priori, sobre el paper, era el favorit, perquè Sant Jordi Desvalls només havia aconseguit un empat, per tant, un punt en tot el que portem de temporada.
La setmana anterior, amb el Vilanova.
Amb el Vilanova, correcte. I, doncs, en aquesta jornada, doncs, aconseguia també empatar amb el Vilafranca, per tant, dues jornades seguides puntuant, però, clar, un punt i que el manté a l'últim de la classificació i a molta distància del penúltim, perquè l'últim és el Sant Jordi amb 2 punts i el penúltim el Reus amb 17. El Vilafranca ara el tenim situat a mitja taula, en novena posició amb 31 punts i el Vilanova 11 amb 26.
Doncs hem repassat aquesta regional catalana i ens n'anem a repassar la Champions masculina. Avui, Jordi, ja tenim un partit a les 9.
Exacte, aquesta setena jornada que comença ara a les 9 amb l'Igualada-Reus, un partit que doncs ja pot deixar tot fet el grup A, perquè si guanya el Reus ja tindríem els 4 primers equips classificats. Si no, doncs l'Igualada, que encara tindria opcions de classificar-se. I pel que fa demà, doncs la resta de la jornada, amb el Sant Omer-Barça a les 8, a les 3 quarts de 9, Barçano-Liceo, a les 9, Porto-Tricino, a 2 quarts de 10, Benfica-Sporting, i a les 10, l'Oliverense-Barcelos.
I en aquest cas, el grup B no hi ha encara classificats, o el Benfica?
El Benfica encara no està classificat, però podria aconseguir ja aquesta jornada.
I encara mancarà una jornada?
Encara en quedarien 3. Per tant,
encara en queden 3, així encara sí, queden. Sí. Queda molt en joc en aquesta Champions masculina, força, força emocionant. I a la Champions femenina també, cap jornada dissabte.
Doncs sí, per això s'avancen els partits avui dimecres, i els partits de dissabte els que tindrem seran el Manlleu-Benfica, el Fraga, Palau, Gijón, Cerdanyola i Tricino, Vilassana. Aquí esmentar que aquest cap de setmana que ve, aquesta jornada, és l'última, és la jornada número 6, i ja tenim en el grup A classificat el Vilassana i el Gijón, i en el grup B el Benfica, en la qual cosa faltarà aquest segon classificat del grup B, que s'ho jugaran entre el Fraga i el Manlleu. Recordem que el Manlleu juga amb el Benfica, que ja està classificat al Benfica, i el Fraga amb el Palau. Veurem què passa.
Favorit?
Per mi favorit el Fraga, perquè s'ha de dir que també el Benfica no juga res, perquè ja està classificat, però per mi jo penso que jugarà el Fraga, i a més el Palau és l'últim classificat d'aquest grup amb un punt, veurem a veure què passa, però per mi el favorit és Fraga.
Doncs això és el repàs de la Champions. Anem a la primera catalana, la del grup dels equips dels equips penedesencs.
Doncs sí, fem un repàs als marcadors. A Ripollet 1, a 7, a Calafell 6, Horta 5, Juneda 6, Monjos 5, Cerdanyola 3, Riudevitlles 2, Sentmenat 0, Sant Just 2, Barberà 4, Vilaseca 2, Cubelles 2, Vilafranca 1, Congrés de la Sagrera 2, Vilanova 3, Capellades 3 i Sant Ramon Igualada es va ajornar. Llavors, aquí tenim que la classificació, els equips penedesencs, el que tenim en més alta posició és el Sant Ramon, amb aquest partit menys que es va ajornar, en quarta posició, amb 39 punts. Un Sant Ramon que està, si guanya els partits que queden d'aquí a final de temporada, podrà tenir opcions de fer el play-off per pujar de categoria. El segon equip penedesenc millor classificat és els Monjos, amb sisena posició, amb 36 punts, que també està doncs, a la part alta de la classificació.
Doncs un Sant Ramon que aquest proper cap de setmana jugarà a Calafell, serà derbi, i amb un partit que també, que si dissabte, que si diumenge, finalment serà dissabte, perquè el diumenge jugarà el noi a Calafell. Jordi, avui o ahir exactament tu controlaves millor els horaris de la Copa del Rei, una mica de canvis.
Sí, ha anat una mica per fascicles, això, perquè doncs, fa uns dies doncs, coneixíem els horaris dels quarts de final. Ahir sortien també els de semifinals i final, però la sorpresa és que avui, doncs, fa unes hores, s'ha anunciat que doncs, els horaris de semifinals canvien. Però bé, doncs, anem a dir directament els definitius, perquè si ja no perdem el temps. Els quarts de final, que doncs, com dèiem ja se sabien, dijous 19 de març, Calafell-Reus en quart de set, Barcelona a 3:15, el divendres 20 de març a les 7, Igualada-Voltregà a 2:15, Liceu-Alcoi, semifinals, la primera semifinal a les dues del migdia, dissabte, i la segona en quart de set, mentre que la final és diumenge a 3:15.
Bueno, uns horaris, podem dir normals o bastant irregulars?
Home, sobretot el cap de setmana, la primera semifinal a les dues del migdia doncs, xoca bastant, perquè és en plena hora de dinar, i la final també a 3:15, doncs també molt aviat. Hem de dir que el diumenge està condicionat molt per la tele, perquè Esport 3 aquell dia a les dues del migdia han posat un Barça-Ràdio de futbol, que ja sabem que Esport 3 fa el seguiment abans, durant i després. Després, a les 4, hi ha un partit de futbol femení del Llevant-Badalona, i a les 6 de la tarda hi ha la final de la Copa d'Espanya Futbol Sala, que aquí és una mica el conflicte perquè Esport 3 ha decidit prioritzar una final que no sabem ni tan sols si hi haurà un equip català. A més, la segona competició de Copa, perquè recordem que el Futbol Sala també hi ha Copa del Rei, en aquest cas és la Copa d'Espanya, i bé, doncs han decidit prioritzar aquesta Copa d'Espanya Futbol Sala i posar l'hoquei al matí.
Coses del hockey, no millorarem ni que ho vulguem arreglar. Anem a la propera jornada, comencem per l'Hockey Lliga, Jaume.
Sí, comença dissabte Ribes-Caldes, segueix també el dissabte Xum-Alcoi, Cerdanyola-Lleida, ens anem ja cap al diumenge, Liceu-Igualada, Sant Just-Reus, Barça-Voltregà i per la tarda aquest horari xarxa Calafell-Noia-Freixenet.
Anem a La Plata.
Doncs sí, els partits de dissabte seran Igualada-Alcobendes, Esporting Alcoi-Alcorcón, Vendrell-Girona, Vilafranca-Olot, Mataró-Congrés i per diumenge ens quedarà el Barça Atlètic Espanyol.
I al nord tenim...
Al nord el tinc jo. Sant Cugat, Companyia de Maria, Tordera-Dominicos, Alpicat-Manlleu, Jaiec-Jolaseta, Mataró-Vic i Reus-Lloret.
Avui dèiem amb titulars que estava seguint, Jordi, la presentació del Joan Petit, el Vendrell, aquest 30 de maig.
Exacte, dissabte 30 de maig, el Pau Joaquim Tomàs, que acollirà aquest Joan Petit, una presentació que ha sigut doncs, bastant massiva, perquè ha omplert la sala de plens de l'Ajuntament, amb tots els representants institucionals, famílies, l'escoleta... I bé, així com destacar, dir que els dos padrins d'aquesta edició seran la portera vendrellenca Anna Ferrer i els membres de l'equip inclusiu de floorball del Club d'Esports Vendrell. Per tant, aquests són els dos padrins d'aquesta edició i l'acte que doncs, també ha servit per fer l'habitual traspàs de cullera, que en aquest cas ha vingut l'alcalde Caçà de la Selva, que era la seu l'any passat, i l'he donat a l'alcalde Kenneth Martínez.
Doncs seguirem l'actualitat del Joan Petit, de Raimon, no sé què...
Sí, esmentar que ahir el seleccionador Pere Varis va donar la convocatòria de la selecció que participarà a la Copa de les Nacions de Montré. Espanya estarà enquadrada en el grup B, juntament amb Portugal, França i Suïssa, i a grup A hi tindrem Argentina, Itàlia i Angola, i el Montré Hockey, i Pere Vàries ha decidit prendre per aquest campionat que es disputarà de l'1 d'abril, que es disputarà de l'1 d'abril al 5 d'abril, els següents jugadors, de com a porters Càndid Ballar del Reus i Blai Roca del Liceu, i com a jugadors César Carballeira del Liceu, Nil Roca del Benfica, Eloi Cervera del Barça, Marc Grau del Barça, Pol Manrubia del Porto, Ivan Morales del Barcelos, Guillem Gensà del Reus i Martí Casas també del Reus.
Analitzarem la propera setmana aquesta selecció de Pere Vàries. Nosaltres hem de posar punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat i en Raimon, Jaume, Jordi, fins al proper dimecres.
Doncs fins la propera. Bona setmana.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.